respostes israelianes, represàlies i atacs, i això vol dir que Israel sí que veu en un escenari probable que aquest enfrontament diari amb Hezbollah es transformi en una cosa més greu, i evidentment si Hezbollah comença o Hezbollah i Israel fan una guerra, evidentment això pot influir molt en el moment, en el timing de l'entrada d'Israel massiva a la franja de Gaza per terra.
Mònica Hernández.
Escoltant el Salem Ergui, que a més és una persona que conec fa molts anys i que en sap molt de tot el que passa allà, clar, l'esperança s'esvaeix, deia la Mònica, haurien de seure les dues parts, la comunitat internacional hauria d'intentar que les dues parts seguissin a una taula, però veig que estem en un moment, Mònica, que és impossible, que la solució passaria per aquests dos estats, un de Palestina i un d'Israelià, però amb el govern que hi ha ara mateix a Israel, liderat per Netanyahu, i amb opcions pitjors si Netanyahu cau, perquè ara està en un moment de molta debilitat, és impossible.
Sí, ja sé,
no
és
només
impossible.
La solució dels dos estats, sinó el seure, compartir una taula.
Però vull que el relat internacional...
En Hamas, a l'altra banda, també és impossible.
Hamas, sí, sí, sí.
Hamas, Josep, no us deixeu.
Sí, estic d'acord.
No,
si jo el
però, que sí, que sí, Josep, però el relat de la comunitat internacional,
sí,
quin ha de ser?
Però és que no són el meu grup d'amics. No són 10, no són 20, no són 30. És que hi ha un exèrcit que es diu Hamas. I per tant, quan dius, no, les polítiques de Netanyahu, bueno, sí, les polítiques de Netanyahu, però quan dius això, al costat d'això, sense abandonar la complexitat a la que sempre un s'obliga quan parla d'este tema, i dius, escolti, tampoc hi ha solució en Hamas a l'altra banda. Entens?
Això és el que vull dir. Però el que no pot fer la comunitat internacional és avalar que estiguin cometent crims de guerra, que tanquis a una població en una ratonera, perquè és com estan ara mateix els palestins. Això no pot avalar la comunitat internacional.
La comunitat internacional pot avalar...
Quan hi ha resolucions de les Nacions Unides pot avalar, que estableixen d'altres solucions. No.
La comunitat internacional avala el que les regles del poder li fan avalar.
El que li interessa econòmicament.
No només políticament. Hi ha molts interessos en l'àmbit de la política internacional.
A veure, és que jo crec que ens equivoquem quan diem que hi ha dos bàndols. Però no és veritat. N'hi ha més de dos, i més de tres, i més de quatre, segurament. I el primer dia que vam estar parlant d'això aquí, recordo que d'això ja en parlàvem. És dir, Hamas no representa el poble palestí. És una part.
Ni Netanyahu, el poble d'Israel.
No, és que aquí anava. I quan hi ha diguem, en aquestes suposades dues parts tens aquesta complexitat, per exemple, parlem d'Iran. Jo estic convençuda des del primer dia que Iran ja ha estat per activa, per passiva o per perifràstica compromesa, i aquí ho deixo, no? Però és que jo crec que no s'acaba només amb Iran, que aquí hi ha tot un mosaic internacional que té molta més complexitat. Per exemple, a mi m'ha sobtat molt que Egipte no hagi obert la seva frontera. Diu, és que ajuda humanitària no els hi deixen entrar. Bueno, a veure, de què estem parlant, llavors? Perquè si tu tens una frontera per la qual aquests palestins poden sortir d'aquesta ratonera, per què Egipte no ha obert aquesta porta? I això ve que ens ho preguntem molt poc, no? Perquè, és a dir, ja aquest lío internacional de parts implicades, de petroli, d'influències, de poder, en definitiva, que ho fa tot molt més complex, i crec que ens equivoquem. Per exemple, jo crec que he vist aquest cap de setmana les manifestacions que s'han anat fent, i clar, tu dius que si tu et planteges si hi vas o no hi vas, és que dius, és molt difícil de compartir 100% postures que no tenen matisos. I aquest problema, que ve de lluny, està ple de matisos que tothom ha obviat quan li ha convingut. I tornem una altra vegada, qui fa complir les resolucions de la ONU?
No, el fracàs de la comunitat internacional és absoluta.
I per tant això sobrepassa el propi espectre, clar, i tu dius, bueno, tu li dius ara als israelians, escolti, no, això no està bé, per ser suau, i ells te diuen, sí, però tinc 100 i pico hostatges que em diuen que me'ls mataran. I per tant ells s'autoconvencen cada un dels dos contendents principals, i jo crec que ens fan oblidar aquesta complexitat i tot això. Ara, és dir, està molt bé, deies tu abans que t'estaves sentint lo del secretari d'Estat dels Estats Units, tot aquest treball que està fent tota aquesta setmana, tant de bo, perquè a més aquest home té acreditat per via familiar que té, diguem, una autoritat moral, no?, en determinades coses. I clar, Estats Units hi té molt a dir, però fixeu-vos bé una cosa, fa una setmana que no parlem d'Ucraïna.
Sí, sí.
Ja no
sí,
parla
sí,
ningú.
Bueno, i Rússia, no, no, Rússia s'ofereix al mediar, que ja és el que em sembla ja...
Rússia s'ofereix com a mediador
no, no, ja
i,
sembla,
ningú, com... i ningú fa cap escarafall.
No, sí, sí,
aviam,
sí, sí.
Un moment.
Sí, 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 que es fa escarafall.
Aviam, perdó, són les 10 i 5 minuts. Salem Ergui, algun comentari?
No, no, estava veient ara mateix informacions que sortien amb la possibilitat d'aquesta obertura del pas de Rafah, però a nivell de comentari el problema, jo no crec que el problema ara mateix, és a dir, a nivell, diríem, micro, és, diríem, del microconflicte, és evidentment aquesta guerra que pot durar setmanes o mesos, perquè Israel si vol entrar i el seu objectiu és acabar amb Hamas, això no es pot fer d'un dia a un altre, perquè Hamas ara mateix té, per exemple, només dades 30.000, 40.000 efectius armats i més enllà dels militants que té, que dona suport a Hamas i per tant és molt complicat. Israel no vol estar a la franja de Gaza ocupant Gaza perquè seria una anarquia, seria una Somàlia. El problema que jo veig és el macro, és a dir, ara mateix, per exemple, és pràcticament impossible un acord de pau entre israelians i palestins, en primer lloc perquè a Israel no només la dreta està en contra, sinó que ara mateix a l'esquerra, després del que ha passat dissabte, molta gent d'esquerra no voldrà, per exemple, donar suport a la retirada de colònies i Jordània, perquè això pot provocar el que ha passat ara mateix amb la retirada israeliana a la franja de Gaza. Llavors, jo sí que veig personalitats de l'esquerra que sempre han sigut molt, molt conciliadores i molt, diríem, a favor d'una treva o el que sigui, dient ara que això és un límit que va més enllà, perquè parlem ja de pràctiques de l'Estat Islàmic. I una altra cosa sobre Netanyahu, i és que precisament Netanyahu és acusat a Israel d'afavorir el règim de Hamas. És a dir, a Netanyahu li interessava molt mantenir la calma a la franja de Gaza i que Hamas sigui al poder com a mal menor perquè el permetia que no podria fer aquest acord amb algú més, en dient sempre això que el palestí està dividit i és impossible. És a dir, i per això Netanyahu està criticat per l'esquerra, perquè és Netanyahu, evidentment, i el seu govern actual, que és un govern format amb dos partits ultradretans, i per l'esquerra i per la dreta, perquè diuen que Netanyahu sempre ha sigut, diríem, que no ha volgut anar fins al final i acabar amb Hamas des de fa molts anys, i ara tot això el dissabte 7 d'octubre s'ha convertit ara mateix en un malson no només per Israel, sinó també i sobretot ara mateix per Gaza. I com dèiem al principi, aquest atac sense precedents israelià està provocant un atac sense precedents d'Israel, i com sempre a la guerra, qui surt malament i mort són els civils.
Gràcies, Salem Ergui, i felicitats per la feina. Continuem parlant, Sal.
Perquè
bon dia.
El que al final li surt a compte determinades posicions d'extrema dreta i de dreta és tenir un enemic actiu contra el qual està focalitzant totes les teves polítiques. És a dir, que al Netanyahu li interessa que Hamas es mantingui
i debilitar l'autoritat palestina, no?
Sí, però si està, una cosa és la part domèstica també. La part domèstica que està governant en gent que mentalment està al segle VII, però la manera de fer política sobre Gaza ha sigut contemporitzadora. Jo crec que això sembla un exercici de cinisme, dir-ho, en un lloc on uns te tiren coets i tu estàs a la platja i te n'has d'anar a tancar-te perquè cauen coets, i a l'endemà no cauen coets, sinó que el que hi ha és gent que mor a l'altra banda, perquè et dius, bueno, la sensació permanent és de que estan en guerra, ja ho estaven, però és que no ho estaven. És que no ho estaven. Estaven en una situació de contemporització. Això és el que ha fet Netanyahu, que no governa des d'ahir. Altra cosa és l'agenda domèstica, les mesquites, totes aquestes coses. Però, escolti, no, de pistoles, tancs, míssils, què? Diu, pues bueno, el que deia ara el company que ha entrat per telèfon, contemporitzar, i hi ha moltes veus a Israel que deien, nois, aquests tios se'ns estan fent gran al pati de casa. I llavors, insisteixo, als Estats Units, el que vulgueu, és inevitable, en el que s'ha promès i la resposta de la societat allistant-se com un sol home, perquè han comprat una narrativa, hi haurà invasió i tindrem... Va. Després les opinions públiques canvien. Quan començaran a arribar soldats israelis en caixa de pi cap a casa seva, doncs les opinions públiques començaran a oblidar els massacrats de fa una setmana i començaran a pensar en els seus soldats que tornen morts. Ara mateix, o què és això?
Són les 10:10, dues notícies d'última hora. Hi ha el Bersol que em diu, home, no tindràs la tertúlia per parlar... Sí, no tallo la tertúlia, s'acaba aquesta primera part de la tertúlia, perquè ara parlem d'una segona, que és la notícia que avui donaven els col·legues del diari Oponensa, i és que un jutge ha decidit investigar, citar a declarar, imputada a l'antiga directora del CNI per el cas Pegasus, i concretament per haver espiat el mòbil del president de la Generalitat, de Pere Aragonès. Ara en parlarem de seguida, però hi ha dues notícies d'última hora. Sabeu que hem parlat de la línia de 5 del metro de Barcelona, que està tallada des de les 9 del matí. Ja s'ha reobert el tram entre la Sagrera i Maragall, però la línia continua tallada entre la Sagrada Família i la Sagrera. TMB confirma que han caigut dues peces de la volta del túnel a l'alçada de la Sagrera, i això és el que ha obligat a tallar un tram de la línia. S'espera, foteu-me soroll com pugueu, entre el paperet del cinema i el carregat de pit del Josep Martí, és que de debò, sou de por, eh?
Què passa? És que està obrint una...
No, menja Carmel, el Miquel Samper, Carmels.
No, i llavors amb molts sorolls.
Què és això?
No direm el que menja. La Mònica i jo ho sabem.
Sí, val, perfecte. Sí, coses espantoses, Màrius, coses espantoses. TMB confirma que han caigut dues peces, això és el que ha obligat a tallar un tram de la línia, s'espera que el servei es restableixi cap d'aquí mitja hora aproximadament. Primera notícia. La segona, que diu, no el Barçor diu, no cal que ho digui, sí que ho dic. Segons ha pogut saber RAC1, la previsió del Barça en Pedri és que encara no jugui contra l'Atlètic de Bilbao aquest diumenge, sinó que tingui minuts la setmana que ve davant del Shakhtar de Donetsk, just abans del Clàssic contra el Madrid. Vale, del Barça-Madrid. No miris amb aquesta cara, Màrius, que avui no pots opinar del Barça.
No.
Avui no. I la tercera
notícia...
I la tercera notícia, aneu pensant-hi, per després quan acabi la tertúlia. Avui farem dues coses quan acabi aquesta tertúlia d'aquí una estona. La primera, passar un tall memorable d'una persona memorable, d'un comunicador excels, que es deia Carlos Pumares. Que jo crec que és el diàleg de diàlegs. De diàleg de diàlegs. Sí que m'agrada, sí, perquè considero que és una persona que en el món de la ràdio s'ha de tenir molt en compte.
El Sergi m'explicava converses teves amb ell sobre això l'altre dia.
Sí, sí. És que deia, és un senyor memorable. Era el tio que... O sigui, Carles Cuní, fent la nit dels ignorants, era Blancaneus.
Sí, sí, sí.
Perquè era la persona que maltractava més els oients. I hi ha un tall memorable que vull compartir amb vosaltres perquè quan acabi la tertúlia.
José María García, perquè es veu que el posava a caldo.
Bueno, posava a caldo perquè, clar, García acabava, com això que passa als programes d'esports, mal m'està el dir-ho, que en lloc d'acabar les 12...
No, però es veu que va posar més a caldo els que van venir a continuació.
Sí, clar, perquè amb el García tenia més por.
Amb el García tenia més respecte.
Un tio que estimava molt Catalunya, que venia cada any al Festival de Sitges i que deia que, i efectivament així us va poder comprovar, que el millor restaurant italià que hi havia a Europa estava no a Itàlia, sinó que estava a Catalunya, que era un restaurant...
Calafell,
que
feia, no?
Sí, el Giorgio de Calafell, que es menjava. Ara, estava raro com un gat d'escaiola, el Giorgio, perquè arribaves al restaurant, estava buit i et deia que estava ple.
Sí, sí.
Però es va tancar.
Si fos l'únic.
Sí, sí, ja. I després parlarem d'una altra cosa que també us demanaré a vosaltres, que és en quina pel·lícula, sigui de Disney o de no, avui que fa 100 anys Disney, teniu algun tipus de trauma infantil. Sigui de Disney...
Però per què trauma? Jo tinc un moment emocionant, home, que és La dama i el vagabundo. Aquell moment, jo era un nen, i quan veig que s'estan menjant uns espaguetis i a l'últim espagueti el comparteixen i es fan un petó... Bueno, ara, això, no sé... Igual portarien el gos al jutjat de guàrdia, però en aquells moments em va semblar... Bueno... El moment més bonic de la meva infantesa.
Dos minuts i un quart d'onze.
Avui
un
el
segon... Màrius
Carol està brillant.
Sí, que ara...
Senzillament.
Ara anem a trucar a l'Andreu Batenet, diu, un moment, sisplau.
Tenim el repte d'adaptar-nos al canvi climàtic. I si et donéssim veu?
Instal·lem més plaques solars i molins?
Ei, i el nostre paisatge?
Fem prou per aturar el canvi climàtic?
Canviem la forma de produir aliments.
Però s'apujarà el preu del menjar?
20.000 invitacions, 100 persones triades a l'atzar. Un procés deliberatiu per millorar les polítiques de canvi climàtic. Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya. Participa-hi. La teva veu és canvi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATS.
5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Preparat per escoltar una cosa extraordinària de les rentadores connectades Haier? Gràcies a les seves funcions d'intel·ligència artificial, ajusten automàticament el programa de rentat per una major eficàcia i estalvi d'energia. Emporta't ara fins a 300 euros de regal al comprar la teva rentadora Haier. Haier, número 1 del món en grans electrodomèstics. Consulta condicions i més informació a haier.es.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
I abans i abans. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Descobreix-los a la teva botiga més propera o a roca.es.
Em dic Neus, sóc periodista i estic passant per una depressió. A la feina no ho saben, em fa por explicar-ho.
El 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho, i guanyem tots.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
A la tertúlia, amb l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Josep Martí, Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'ull de poll, Mònica Hernández.
Són les 10 i 17 minuts, bueno. Avui, no té, avui el Màrius té el dia com
el... No, el dia,
com el temps, com el temps.
Ron, aquesta ron.
Està molt graciós.
No, està molt graciós,
no. No.
A mi em fa vigilar.
Ara resultarà que és que nosaltres no l'entenem, saps?
Sí.
No, sí. Escolta, jo no vull que m'entenguin. Sí.
Ah, no?
No, no. No
tant. Oh, pues no, no podem
ara, arribar. El dia que no m'entengueu a mi, estareu molt malament, eh? Ja t'ho dic, eh? Ja t'ho dic, eh? Perquè vaig per sobre la mitja. Va, ja està. I prou. Ja et depirat, ja, pel carrer, home. Circulo sense matrícula. Hi ha gent que hauria de portar una matrícula aquí. No tant.
Jordi Basté, és brillant el Màrius.
No, no,
és senzillament brillant.
No, m'estic fent, m'estic fent gran perquè cada vegada estic més malhumorat.
Té un sentit de l'humor brillant.
No sé si t'estàs fent gran i t'estàs malhumorant.
Malhumorant, perquè veig que el món... Avui dic que el món no va bé, em sembla una tonteria. Però avui el món va horrorós. Però amb coses del dia a dia també va malament. Ja està.
Ui, això és molt profund, si siguessin per aquí... per buscar les causes.
Bueno, no? Aviam.
La ceguera és el gent
avui, que... aquest matí... Que aquest matí...
Un parell de rosques.
Un moment. Aquest matí ens hem assabentat...
Un Cristo a la ciutat per un parell de rosques d'això de la ceguera. Per favor. Però jo vaig anar a veure la ceguera quan tenia pèl. Quan tenia pèl. Em van portar... Jo crec que era... No recordo quin alcalde era, perquè ja, en fi, fa tant de temps. I això ja veuràs. En 4 dies això canviarà. Doncs en 4 dies canviarà.
Bueno, no et va dir com comptava els dies.
Això també és veritat.
Ai, que bo.
Novetats en el cas Pegasus. Avui el diari Oponència publicava aquest matí, on explicàvem aquí el món arracó a partir de les 6, que un jutge de Barcelona ha imputat l'exdirector del CNI, Paz Esteban, per l'espionatge amb Pegasus al president aragonès. Esteban és el primer càrrec dels serveis secrets espanyols que serà investigat per aquest cas. Andreu Bandenente és l'advocat del president aragonès i l'home que va presentar la querella que durà l'exdirectora del CNI a declarar com a imputada. Andreu Bandenente, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia. T'ha sorprès la decisió del jutge o no?
No, perquè hem estat... És una causa que ha estat un any totalment paralitzada. No s'ha fet res i ara, després de que... Bueno, vam haver de recórrer perquè se'n volien endur la causa a l'Audiència Nacional i, bueno, al final, quan ens van donar la raó i van dir que havia de ser a Barcelona, és un cas tan especial, perquè sembla que és un cas en què l'espionatge ha estat autoritzat per un jutge, que el més fàcil era pensar que hi hauria una decisió una mica diferent de les que està havent-hi, no? I que fos una decisió que tirés endavant, perquè clar, és que sembla que és un cas d'autorització judicial de l'espionatge.
Mm-hmm. Què pot suposar pel cas aquesta imputació? Pot agilitzar-ho, doncs, aquesta investigació?
A veure, aquesta investigació és molt important, perquè nosaltres necessitem tenim molts casos oberts, i en molts d'ells les pròpies característiques d'aquest software espia fa que tinguem moltes dificultats per trobar empatia en els jutges per investigar, perquè ells ens diuen, bueno, escolti, diu, i com sap que l'han espiat? I, bueno, tinc aquestes evidències tècniques ja, però, i aleshores hi ha moltes preguntes que costa molt de respondre. Però clar, en aquest cas, és el primer cas, que és un cas en què sembla que hi ha un jutge del Tribunal Suprem que ha autoritzat l'espionatge d'un president de la Generalitat, i per tant obre un nou camí, i tenim molta esperança de treure molta informació que es pugui servir, a més, per exportar-la en els altres casos i començar a aquest trencaclosques, no?, a muntar-lo.
Per tant, si hi havia aval judicial, és a dir, autorització del Suprem, Paz Esteban està coberta des d'un punt de vista legal?
No. Aquí és una, a vegades la gent confon una mica les coses, no? Perquè ens diuen que hi havia autorització judicial, i nosaltres diem, bueno, i quina autorització judicial era? Què diu? En què es fonamenta? Quin abast de la investigació proposa? Com s'ha gestionat la informació? Si en aquí l'autorització judicial és irregular o és contrària a drets humans, doncs hi haurà pues una col·laboració criminal del jutge i del CNI.
Prevaricació?
Sí, evidentment. Però bueno, això ho hem de veure, eh? El que passa és que nosaltres partim de la base de que no se'ns ocorre, en base a quins principis legals i de respecte als drets humans, algú pot fer una monitorització absoluta del telèfon d'un president de la Generalitat. Per tant, clar, nosaltres hem de partir de la base de la irregularitat. Si després ens expliquen que tot això és molt correcte, doncs bueno, ja veurem què fem. Ara, per ara, a mi no se m'ocorre de quina forma poden justificar-ho.
Uh-huh. Ara heu aconseguit la imputació de l'exdirectora del CNI, de la Paz Esteban, però us plantegeu anar més amunt, és a dir, el Ministeri de Defensa, per exemple?
Home, clar, tots els terrenys de la participació criminal els haurem de descobrir, és a dir, tothom que sabia i va prendre decisions al respecte. Per tant, els responsables polítics de qui va prendre aquesta decisió, si és que la coneixien, i tothom que hi intervingués. El que passa és que, clar, que us feu una idea, no se m'ocorre cap cas més complex d'investigar en el món que un espionatge fet pels serveis secrets emparat en la legislació de secrets oficials. Per tant, tots aquests passets que anem fent, bueno, són passos de gegant comparats amb una investigació criminal normal. Aquí estem fent història. Vull dir, no conec ningú que hagi pogut arribar a saber com s'autoritza un espionatge al CNI. Jo no he vist mai una resolució d'aquest jutge. Serà la primera vegada que la veiem, si és que la tenim, no? Aleshores, tot això és molt nou i molt apassionant i molt greu, també.
Fins ara, les investigacions que hi ha hagut al voltant de Pegasus havien acabat en un no-res per la falta de col·laboració de la mateixa empresa israeliana que va vendre el programari espia. Es pot salvar aquest obstacle o el doneu per trencat?
No, es pot salvar. És a dir, aquí sabem una cosa, no? És a dir, Israel no compleix amb els drets humans, i ara ja m'estareu pensant en l'altre tema, però jo ara estic parlant d'aquest. En aquest tema no el compleix, és a dir, Israel ni col·labora amb la justícia ni aplica estàndards de comprovació del respecte als drets humans en els programari espia que ven a tot arreu del món, a dictadures i a tot, vale? Per tant, no ens esperem una col·laboració d'Israel, no ho ha fet ni ho farà. El que passa és que nosaltres tenim mètodes per investigar-los que no impliquin la seva col·laboració. Normalment els responsables dels delictes no són la principal font d'informació per a culpabilitzar-lo, sinó que hem de trobar les proves doncs, d'altres maneres, no tècniques i per altres vies.
En aquesta resolució, creus que hi té alguna cosa a veure que la setmana passada el Consell d'Europa provés reclamar a Espanya que investigui a fons l'ús del sistema Pegasus en els polítics i membres de l'independentisme català?
A veure, tota la pressió internacional és important, però jo crec que aquesta decisió ha vingut d'una altra banda. Aquesta decisió té a veure amb el convenciment que té un jutge concret, vale, que per les raons que sigui no té aquest biaix natural que acostumem a trobar en els membres del poder judicial, i que s'ha plantejat després d'un any amb una carpeta sobre la taula, quan li han dit què hem de fer aquí, ha pensat, a veure, és que aquí tenim un cas que indiciàriament ha estat autoritzat per un jutge, per tant jo ara no puc ja començar a dir si no sé, si s'ha espiat, no, sembla que aquí ho tenim, per tant hem de fer alguna cosa. Si hi ha aquests indicis, el pas natural en aquest cas, vale, perquè és un cas indirectament reconegut d'espionatge oficial, és imputar els responsables de l'espionatge, entre altres coses també com a garantia per ells, és a dir, el que no tindria sentit és que li haguéssim de demanar informació a la directora del CNI que la pot incriminar sense que estigués imputada i per tant que pogués comparèixer amb advocat.
A l'Andreu Berendrinde el van espiar 16 vegades entre l'abril i el maig del 2020.
Aquesta... No, a mi una, a mi només una.
A una?
Sí.
Pensava que era 16 vegades. Vale, una vegada, d'acord. Aquesta imputació també pot servir per les altres causes obertes per l'espionatge del cas Pegasus com el teu?
Sí, sí. Nosaltres tenim... Nosaltres tota la... O sigui, aquí s'ha produït... O sigui, en el cas Pegasus, si nosaltres agafem el manual, no, de com s'ha de fer una investigació, totes les resolucions judicials que ens hem anat trobant sempre són al contrari del que diu el llibre. Vale? És a dir, lo normal d'aquesta investigació és que estigués tota junta en un sol jutjat, perquè no fa falta ser advocat per entendre que no té cap sentit que hi hagin 25 jutjats que prenguin 25 declaracions a la senyora del CNI o que facin 25... Això és absurd. Però bueno, com que tot és absurd en el cas Pegasus perquè ens ho volen fer tot molt complicat, doncs les causes estan disseminades, d'acord? Aleshores, un diu A, l'altre diu B, l'altre diu C, i bueno, és el que... És l'opció que ha pres, no sabem com, no? Bueno, per aquesta cosa del poder judicial, que no sabem com es posen tots d'acord sense parlar-se, no? Per fer-nos-ho tot molt difícil, no? Bueno, doncs aleshores, en l'altre cantó estem els advocats. Els advocats, nosaltres tenim les nostres xarxes de relació, jo tot el... fa 3 segons m'he parlat amb en Salelles, li explica el que passa al meu cas, ell m'explica el que passa al seu, parlem amb els advocats de Junts i tal, i nosaltres anem fent la nostra estratègia. Aleshores, tota la informació que ens arriba per un cantó, nosaltres aprofitarem per l'altre, és evident.
Per cert, que el jutge també ha fet una petició perquè es desclassifiquin la informació al Consell de Ministres, ja que els del CNI són assumptes d'intel·ligència. Realment considereu que hi haurà llum verda? Bé, això sí que ho veig pràcticament impossible, no?
No, no, ara ja no hi ha res impossible.
Val, d'acord.
Ara ja sabeu que hi ha una conjuntura en què ja no hi ha res impossible. Per tant, s'han alineat els astres,
conjuntura?
I ara és el moment que potser ens ho donaran.
Conjuntura vols dir el pacte?
Ah, clar, la conjuntura política. És que clar, a veure, és que si algú es pensa que una decisió política, com és la desclassificació de documents, depèn de la llei, és que està molt equivocat. És una decisió política i depèn de la política. Per tant, quan en el taulell d'escacs negociador un té una posició més sòlida, per una banda, pot forçar l'altre a prendre uns acords.
Per tant, un dels acords pot ser la desclassificació d'aquests documents?
Pues no ho sé. Home, jo m'imagino que no hi haurà moment políticament més propici. Però no perquè jo no sé el que fan els negociadors, però és evident que si el govern ara no desclassifica, està demostrant una actitud contrària a la gent que necessita pels seus acords polítics. Per tant, jo no sé el que passarà, però que ara és el moment, que ara és la conjuntura favorable, vamos, això és evident.
Andreu Berendrinde, moltes gràcies.
Espera, gràcies a vosaltres.
Mònica, digues.
No, no, aquest entramat, alerta, perquè Paz Esteban era la segona de Sant Roldán quan es van comprar els Pegasus. El 2015 es va fer una unitat a dins del CNI que es dedicava a la defensa i protecció de los principios constitucionales, em sembla que es deia, o una cosa similar. Alerta perquè l'intermediari, i això ho va publicar Carlos Enrique Bayo a Público, entre Pegasus, entre l'empresa israeliana i la policia espanyola, és un ex cap de la policia, Agustín Linares. Això es va publicar, és a dir, aquí hi ha tot un entramat que et pilla, però diguéssim, enxampa uns quants, d'acord? I l'espionatge a polítics secessionistes no ve del moment en què Paz Esteban assumeix que ha estat la segona terna de Sant Roldán la responsabilitat del CNI, sinó que ella acaba sent el responsable del CNI perquè Sant Roldán salta amb motiu de tots els escàndols que hi ha en marxa.
Perdoneu una cosa, un moment, és que hi ha una declaració d'última hora que avui va bé pel Màrius, perquè serà el primer a opinar.
Ah, pare, llame el Màrius, pobre.
No, és que aquesta és bona, t'agradarà també tu, Teresa Cunillera, avui opinareu tots. Jo no sé qui... La Mònica segur que ha entrevistat a Núñez Feijóo alguna vegada.
No.
No? Jo la vaig entrevistar quan era
president de Galícia. Ah, sí, perdona, quan era president de Galícia. Sí,
i m'agradaria retrobar aquella entrevista per veure si va dir alguna cosa que ara, posat al mirall, segurament ens sorprendria. Ho dic perquè Núñez Feijóo acaba de dir en un esmorzar d'Europa Press que, bueno, ha acusat els nacionalismes de portar a Espanya a una situació com la dels Balcans.
España organizó su diversidad alejándose tanto del centralismo como de unos nacionalismos que nos llevan hacia la Edad Media o hacia un horizonte similar al de los Balcanes.
Recordeu que Pedro Sánchez està de visita a Albània precisament per participar en una cimera de líders sobre els Balcans Occidentals. Què, Marius?
No li va bé, això, de Madrid. No, jo aquest era un galleguista. Aquest era un home que parlava el gallec. Aquest era un home moderat. Aquest era un home que ve a Madrid pensant que pot ocupar la centralitat política. El problema de la centralitat política, només un. Això ho deia l'Alberto de Senillosa, aristòcrata, gent que era un liberal i que un dia va dir el problema del centre és que mai surt ningú al carrer dient o cridant viva el centre, eh? Si això és una cosa absolutament idiota que no té recorregut. Feijóo, què li ha passat a Feijóo? Feijóo ha vingut a jugar a la política espanyola, ha vingut a desenvolupar un paper important i ha fet dos discursos, el primer d'ells al Cercle d'Economia, dient que, escolta, ell era gallec i ell creia que Espanya era un estat plurinacional, etc, etc. A les 24 hores li havien trencat la cara. I quan ha tornat a fer un altre discurs fa uns mesos, també dient, escolta, caldria potser una aproximació i tal per veure això de Catalunya, l'encaix d'Espanya. La paraula encaix d'Espanya, el PP no la va admetre. O sigui, tot està encaixat. Tot està encaixat. O sigui, bueno, doncs, si tot està encaixat, no tenim cap problema. No? O sigui, hem d'estar tranquils, però no tenim cap problema. Vol dir que en aquests moments Feijóo, que a mi em sembla un personatge o que semblava fiable i que, a més, tenia una certa sensibilitat que podria anar bé per la dreta espanyola, ha estat devorat per aquesta mena... No són els volcans, no són els Balcans, són els volcans. A Madrid hi ha un volcà que absorbeix tot. I a dintre hi ha foc. I allà hi ha, doncs, en fi, aquesta gent rara que veiem ara per les teles, aquests tios que surten... Que no saps, sí, no saps si venen de la claveguera o venen del sot de volcà. Però en qualsevol cas...
I són?
Estan intentant, diguem, que aquest país, doncs, no funcioni. I que aquest país sigui una grande i libre Metro-Goldwyn-Mayer que cantava el Serrat, no? Llavors, es fa molt difícil per la dreta guanyar unes eleccions, per una raó fonamental, perquè no tenen cap projecte per Espanya. O sigui, no és veritat. O sigui, si Espanya són, sí, també el País Basc i Catalunya, no sé, alguna cosa se'ls hauria d'acudir. Però si tu negues la major, que cal un cert encaix, que això, en fi, no s'ha de ser molt radical per pensar de dir, hòstia, potser hauríem de buscar alguna manera d'encaixar Catalunya. No, això no s'admet. O sigui, aquí està tot encaixat i ben encaixat, perquè ja ho va deixar aquell senyor de, del Ferrol. Del Ferrol.
Conillera.
És que jo nego la major. El senyor Núñez Feijóo no és un moderat.
Jo crec
s'ha
que
fet
sí.
Un, s'ha fet la imatge d'un moderat, que és diferent. Perquè ningú recorda com va arribar a ser aquest senyor president de Galícia. Amb una campanya infame, calumniosa, denigrant, contra el que llavors era president de la Junta de Galícia, el senyor Touriño, i el seu vicepresident, el senyor Quintana, al qual tots dos se'ls va fer unes campanyes a un i altre molt, molt brutes, per dir-ho suau. Un cop aconsegueix això, ell es fa, efectivament, una imatge amb un control absolut de lo que és Galícia, que li permet pues, fer lo que li dona la gana, etc. Però és que ara, quan el senyor Núñez Feijóo parla dels vots que ell té, sempre assimila com a propis els vots de Vox. I, per tant, ell parla en nom del PP i parla en el nom de Vox. Tant, això de moderat no en té res.
Sí, perquè ell, si està, sobre... ell està, està... Jo crec que ho està aconseguint, que Vox desapareixi de l'espai polític.
Però és igual, però és, però és comprant la idea. És igual, però és absorbint la idea.
No.
Sí, tant, home, només cal veure. És absorbint la idea. Però, a més, és que, clar, aquest senyor, segons l'has descrit tu, a més és volàtil. Perquè ve aquí i diu una cosa, se'n va a Huesca i en diu una altra, se'n va a Madrid i en diu una altra, això, i a mi, que em perdonin, però, és dir, quan se va muntar la, aquestes coses vistes de fora, d'internes dels partits, pues, tenen su aquel, no? Però tota la campanya contra el Pablo Casado, a veure, s'ha demostrat que era per una cosa molt concreta, no? Que els ha sortit malament, també és veritat, no? Però, clar, amb aquestes declaracions, el que està fent el senyor Núñez Feijóo no les fa perquè sàpiga que és veritat. Ell ja ho sap, que això no és veritat. Ell tot això que tu has dit, mare, ja ho sap. Ell el que vol és excitar les baixes passions de la gent. Ell sap que a Catalunya, a Euskadi, no farà res i, per tant, excita les baixes passions de la resta d'Espanya perquè la gent, home, se senti agredida, se senti ofesa i surti abraonada al carrer. Per tant, és una estratègia d'aconseguir el seu poder, les seves fites, etc. Però jo nego la major. Aquest senyor no és un moderat.
Samper.
És que no és que Catalunya i Euskadi no farà res. És que sense Catalunya ni Euskadi no farà mai res.
Sí.
Jo crec que això no ho acaben d'entendre.
Però ell, però ell aborda d'una manera diferent, sí, a com ho abordem tu i jo.
No.
Que ho podem abordar des del diàleg,
totalment
des de l'entesa, etc. Ell no.
I llavors hi ha una cosa, que és que jo penso que la moderació al PP actual és impossible. Hi ha un personatge, hi ha un senyor, que és el senyor Aznar.
No piquis.
Perdó, ja és veritat, s'escolta molt, no?
Sí, no, no. Ho he fet bé, bastés.
Vale. Doncs hi ha un senyor, que és el senyor Aznar, doncs, que ho impedeix, és a dir, les faes. I tot el discurs de l'Aznar, a la mínima que el Núñez Feijóo ha intentat anar cap a una línia un punt més moderada, trigar 24 hores en fer un missatge que ho impedeix. I, a més, com que després, això que en deia la caverna mediàtica, i això ens ho explicava molt bé Pablo Iglesias, doncs li segueix tota la corrent al senyor Aznar, és que és impossible, jo crec que no aconseguirà ni el senyor Feijóo ni ningú, i molt menys tenint un personatge a Madrid com el senyor Ayuso, que està esperant que li arribi el seu moment i que jo penso, tinc la sensació de que és el que vol realment la dreta espanyola. Una persona com aquesta que és capaç d'aglutinar el PP més ranci amb els vots de Vox. Jo penso que el que s'està gestant és això, que sigui Ayuso la líder, perquè aquí sí que realment el que deia la Teresa, de que pensa en els vots de Vox, segurament el que farà ja és aconseguir-los, no? Jo penso també, per acabar, que el que ha demostrat el senyor Feijóo, i estic en la línia del que deien tots dos, tant la Màrius com la Teresa, ha mostrat debilitat. És a dir, a la mínima que ell ha intentat fer un missatge moderat, li han tallat les cames en dues hores i ell l'ha canviat a dues hores i un minut.
Terrible.
Per tant, ha demostrat, amb perdó, covardia política.
Gràcies. Jo crec que en aquests moments, i avui ja comença la campanya del Mundo, contra Otegi, etc.,
sí,
en aquests moments estem davant de tot un seguit d'estratègies de desesperació de la dreta. Perquè veuen que la negociació va avançant i pateixen perquè no es pugui dur a terme aquesta investidura. Jo crec que en aquests moments requereix d'una calma extrema per part dels negociadors, sigui el president Sánchez, sigui Sumar, sigui Junts, sigui Esquerra, sigui Bildu, sigui qui sigui, calma extrema, perquè s'ha iniciat d'una manera molt severa la campanya d'espantar a l'opinió pública, que no és tan senzill. És a dir, jo penso que molt bé, que hi havia pàgines als diaris aquest cap de setmana sobre la crispació i que això és un mecanisme que alerta en parlar d'autodeterminació, perquè això, escolta'm, que s'arribi a un acord, que l'amnistia sigui ferma, si és que es posen d'acord amb els termes d'això, que s'obri la porta de l'autodeterminació per fer un referèndum com il faut, que té majoria social, i això es veurà en els propers dies a través de l'acord de l'amnistia i l'autodeterminació que signen des de la CECOT i FEMCAT als sindicats, etc, etc, etc. És a dir, hi ha un munt d'entitats que han subscrit aquest acord, a part d'ajuntaments, etc, i aquí hi ha una força política que, si aconsegueix els suports per fer una legislatura que comenci a resoldre eficaçment el problema que en diuen ells territorial, doncs s'haurà avançat. I tota aquesta història de la por i de les estratègies de la propaganda quedaran en res. Com va passar amb els...
Vull fer una pregunta? Sí. En quin percentatge diries que podríem establir ara que està el fet de que Pedro Sánchez continuï a la Moncloa? Perquè jo crec que això està baixant cada dia.
És que, saps què passa? Que això m'ho va dir una vegada que vaig entrevistar Shlomo Ben-Ami. Shlomo Ben-Ami em va dir: els acords van fallar per les persones, no pels fets, no pels textos, sinó per les persones. Sempre és una frase que m'ha fet reflexionar. És a dir, jo penso que si hi ha intel·ligència no només política sinó també emocional per part de tots els interlocutors que estan en la negociació i que blinden la seva capacitat negociadora aïllant-se del soroll que tenen les seves pròpies files, jo penso que es pot aconseguir. Però hi ha un factor humà fonamental.
A pagar la factura que es gira per un acord.
Exactament.
Sí. Que va per a totes les parts i sembla que alguns estan més disposats que d'altres a pagar-les.
Jo crec que el factor humà és molt important.
Un comentari sobre la volatilitat, ho dic per no carregar en Feijó més neulers dels que li toca aguantar, que ja són prous. Sobre la volatilitat, cuidado, perquè dos dies abans de les eleccions Sánchez estava a la Sexta dient que d'amnistia no n'hi hauria perquè no cap de la Constitució i per les seues profundes conviccions morals i polítiques. Això era en vespre d'anar a votar. I en vespre d'abraçar-se a Pablo Pablito, va dir que tenia molts sons d'imaginar-se governant al costat del matrimoni Frankenstein, no?
Això, per tant, maneres, això és compatible.
Ho dic perquè la volatilitat...
És compatible despertar-te a mitjanit veient els monstres i tenir que anar de passeig amb els monstres
el
dematí.
Si assenyalem la volatilitat, podríem posar els exemples de tot el parlamentari, perquè sense volatilitat no es
però
pot fer política.
Però quan busques aquests és que no hi ha...
Sobre l'estratègia del PP, crec que ells tenien una equació a resoldre i l'han resolt, des del meu punt de vista, equivocadament, però és a saber. Ells van contra el signe dels temps, per entendre'ns, i pensen que Vox ha sigut una excepció temporal, igual que ho va ser Ciutadans. Això s'ha discutit, perquè hi ha gent de l'entorn popular que diu: escolti, no. Si a Itàlia governa l'ultradreta, si a França Le Pen és segona opció, si als països del nord, als països, a Alemanya, l'ultradreta fa forat, si als països nòrdics l'ultradreta ha col·locat la seva agenda i té representació parlamentària, Espanya hi ha arribat tard, com ha arribat tothom tard aquí, però l'ultradreta no desapareixerà, tindrà els i baixos, però estarà. Ells creuen que no, que és un parèntesi, i que per tant, fent el discurs aquest, acceleren que desaparegui de l'equació. I sense Vox, facis el discurs que facis, si tu et plantes amb els 160 i pico, 160 escaig diputats en unes hipotètiques eleccions, quan siguin, encara que els tingues dintre, tu ja pots maquillar la narrativa i et pots assentar amb el PNB a negociar i et pots assentar negociant Junts, si Junts acaba a l'equació de la política, que és el que pot acabar passant, o no.
Però
i aquesta és l'estratègia que han dibuixat. N'hi havia una altra, que era: anem a donar per fet de que Vox està, es quedarà, ni tindrà 30, una altra vegada tindrà 40, una altra vegada tindrà 20, o a la millor un dia en té 60. Però estiran. I per tant, nosaltres el que hem de fer és empènyer el PSOE cap a l'esquerra, cap a Accent, i guanyar el centre-dreta. I ja vindran. Ja vindran. Han triat l'altre.
Han triat Bucà.
En Vox no s'enforteix el centre-dreta. Al contrari, es bascula cap a l'altre costat. I jo sóc de les que no em resigno. No em resigno a que sigui inevitable que l'extrema dreta estigui present. I la prova està que ahir a Polònia es va demostrar que es pot parar l'extrema dreta. I es pot parar, i ho dic, un senyor que no és del meu partit el que ho pot fer, eh? Vull dir que...
Però parar...
Ja, sí, però jo sempre deixo acabar, Josep.
Sí, però deixa'm dir-te una cosa. Parar és, mira, s'ha acabat el partit i esta vegada hem guanyat 1-0. Molt bé. Vindran les altres eleccions.
1-0 pots guanyar una Champions,
eh? Però forma part de l'equació, Europa d'altra dreta.
Però justament, és dir, tot això és un sentiment de resignació, entre cometes, de dir, ja és aquí... Escolta, doncs hem de comptar amb això. Jo és el que no em resigno. És dir, jo no crec que el PP tingui un interès d'anar cap al centre-dreta si vol fer-ho absorbint els vots de Vox. No. Al contrari, s'haurà de radicalitzar les...
No, però és que jo no he dit això.
Això al moment, això ho has acabat, per favor.
Jo crec que el provoco d'alguna manera.
Sí, però Teresa,
no?
És que he dit el contrari.
Però és que ara no em dirigia a tu, home. A veure, les declaracions d'avui el que demostren és que la potència, diguem, d'influir que té sobre el PP Vox és el que avui els fa més perillosos. No el fet de que puguin en unes eleccions passar de 33 que tenen ara a passar 25 a 20, sinó que el PP s'hagi impregnat de Vox. I per això moltes vegades, jo ho he dit, suposo que aquí també, que quan fem el plantejament de, o l'anàlisi d'aquest sector, d'aquesta part de la política, hem de no fer-li el joc al PP mirant només a Vox. PP és l'origen de Vox, tots s'han criat a casa seva, a la seva escola Bressol, són el PP, i com que se'ls n'hi han anat pels cerros d'Úbeda, doncs ara el que fan és incorporar els cerros d'Úbeda, i això ho fa molt perillós. Mira, el senyor, i a més tenim un problema amb el Partit Popular Europeu, el senyor Manfred Weber és un militant de la integració de l'extrema dreta dins de la dreta europea, i això és un perill terrible, que no en parlem.
Tres quarts d'onze, de seguida ja anem recollint, un segon.
Torna la Setmana Bio. Del 14 al 22 d'octubre, viu la nostra pagesia i la producció ecològica amb centenars d'activitats per tot Catalunya. Assisteix a tallers i xerrades, visita granges ecològiques, degusta productes als restaurants. Ara, més que mai, dona suport a la teva pagesia. Troba totes les activitats d'arreu del país a setmanabio.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ets instal·lador, arquitecte o enginyer? El 18 i 19 d'octubre tens una cita a EFINTEC, la Fira de la Instal·lació i l'Energia organitzada per FEGICAT, la Federació d'Instal·ladors de Catalunya, a Fira de Barcelona.
Hi trobaràs les últimes novetats del sector. Entra a efintec.cat i utilitza el codi ràdio per entrar-hi totalment de franc.
Ens veiem a EFINTEC. Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni el mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
Ya, pero es que yo no quiero cambiar mi vida.
Pues yo me cuido. Y tomo Danacol todos los días. Un pequeño cambio que ayuda a que nada cambie.
Danacol bloqueja parcialment l'absorció de colesterol. El redueix en 3 setmanes i, a més, després ajuda a mantenir-lo. Danacol funciona.
Oye, pues a mí me entra un poco de hambre.
Soc de Legalitas perquè a vegades passen coses que no t'esperes, com quan em van acomiadar i em van ajudar a aconseguir la indemnització que em tocava, o quan em van hackejar el compte bancari i em van poder recuperar els 8.000 euros.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
I abans i abans. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Descobreix-los a la teva botiga més propera o a roca.es.
Si el teu banc ja no et va, vine al compte Vamos. Entra a Ibercaja.es i descobreix el compte que sempre va amb tu. Ibercaja, el banc del Vamos.
Escolta, has vist que maco que és el nou rasca Platinum de l'11?
Maco? Em sembla que et quedes curt. Jo diria que amb aquest color negre i platejat i aquestes línies tan estilitzades és senzillament espectacular. Vaja, que fa pena rascar-lo.
És veritat, fa pena.
Pena? Quan t'assabentis que el nou rasca Platinum té 3 jocs molt divertits i un premi de fins a 1 milió d'euros, ja no et farà tanta pena. Nou rasca Platinum de l'11. Que maco que és. Sí, toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
Cada cop estires més el braç per poder llegir el WhatsApp? Et costa llegir les etiquetes al supermercat? La vista cansada ha arribat. A Cotet et volem ajudar. Emporta't unes ulleres progressives o de sol graduades des de 189 euros i te les financem a un any sense interessos. Cotet, especialistes en salut visual i auditiva des de 1902.
Renova l'estil del teu menjador o sofà amb els millors preus de Conforama. Només fins al 16 d'octubre, 24% de descompte amb enviament gratuït. Conforama.
Sabies que instal·lar plaques solars et pot ajudar a estalviar fins a un 70% a la teva factura de la llum? I això ens agrada un 100%. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
El perquè de tot plegat.
10 minuts i les 11, us preguntaré pel tema de Disney un moment. Martí, què?
Ha de ser Disney?
No, he dit Disney, però poden ser qualsevol altre. Moment,
allò... El trauma.
Sí. Trauma, jo crec trauma.
O mal rotllo
no,
de...
Jo crec que la generació, els nascuts als 70,
sí?
Uns anys amunt, uns anys abans, però els 70, que és on vaig néixer jo, tenim un assumpte pendent amb el programador de Televisió Espanyola, que ens va... Ens va desgraciar el tio, amb Marco, per exemple.
Marco era tremendo. T'assentaves
el dissabte, després de dinar, a veure mitja hora de dibuixos animats, i del primer episodi, el primer episodi no, però a partir del segon, tots els nens d'Espanya...
a patir.
A plorar desconsoladament.
Bueno, sí, sí. Bueno, és que el món... El món que si tu que era viure, què és? Després, un món complicat.
Després que Heidi ja no era molt millor.
La Casa la Pradera.
La Suite Omisha no era molt millor, saps? Sí. Vull dir que tot era una cosa de
jo recordo de sempre que encara el trauma el tinc una mica a la platja, al mar, amb tauró. Jo crec que allò de l'Spielberg, aquell bitxo que sortia allà de 20 metres, allò no, t'arribes.
Jo crec que la pitjor pel·lícula que ha fet Disney és la Blancaneus, perquè la Blancaneus és la que la solidifica, ara en diuen el patriarcat, però una noia que va organitzar-los la vida i a netejar-los les cabanes en els 7 nans, i després està esperant que vingui algú i la ressusciti, que sigui un home meravellós. I això és d'una violència extrema contra les dones, de base. O sigui, per mi la Blancaneus és el pitjor, saps? Perquè té tots els estereotips, la bellesa amb la bruixa, que el mirall, l'home que et ve a salvar, ella organitzant els llits i el menjar dels personatges enanos, tot. I és aquella violència silent, val? Perquè, clar, hi ha gent que està traumatitzada pel Bambi. Doncs escolta tu, sí, les mares es moren. Punt.
Sí, i els civets no es poden fer de pit.
La Mònica, que avui ens hem discutit poc, però...
Tinc raó, Josep.
És que de vegades no se sap si...
En aquest moment s'estan agafant les mans.
No, quina gallina, ni què os.
De vegades no se sap si és l'ou o la gallina.
No,
això de rescatar...
O sigui, la Blancaneus ho té tot. Sí, ho té tot, fixeu-vos-hi. En l'arc narratiu de la pel·lícula hi és tot.
Aviam, Samper.
És que jo soc molt més tronat o vulgar. Jo el que recordo... Heu dit trauma, eh?
Sí, bueno, el trauma
encara em dura ara, eh?
Jo soc del
66... Que si no tinc els armaris endreçats, sí, m'agafa un atac.
Jo soc del 66 i recordo aquelles novel·les que feia el Chicho Ibáñez Serrador, i recordo una...
Ui, la cabina.
En la que sortia, no, la Lola Gauss, que la seva imatge encara em fa por ara, i no és broma, de vegades,
sí, sí.
Encara hi somio. I sobretot, al cap donant voltes d'Electrocista, la noia aquella de la pel·lícula.
Però això no és responsabilitat de Disney, ja, eh?
No, és que...
Ha dit en general.
Jo, com que sóc més gran que tots vosaltres, la meva infància és de Bell-lloc d'Urgell i la nostra infància passava al carrer. Sortíem a jugar al carrer, no hi havia tele. Jo sóc de les que vaig veure arribar la tele en blanc i negre amb una sola cadena. I la emoció...
Home, hi ha suficient motiu per tenir un trauma, eh?
Bueno, no, perquè era molt bonica la emoció de les senyores grans, per exemple, que recordo, i ho parlàvem amb la meva germana, justament, que venien a casa nostra a veure pues, la boda de la Fabiola, per exemple. No?
Una altra continuació de la Blancaneus.
Però si tu mires des de la perspectiva que jo t'ho conto, aquesta es va casar amb un príncep insuportable. Però que això
es passava el dia resant i picant-se cops al pit.
Jordi, demanaré plus de perillositat.
Però jo ho dic més des de la perspectiva que es convertia en un acte social. Era un acte social, la gent se trobava i parlava i tal i qual. Clar, quan va arribar les Disney, les televisions, van matar justament aquesta convivència i aquesta manera de relacionar-se amb la gent. Jo de traumes, si volguessa, tota la vida n'hauria pogut fer. Però sabeu què fa? I passo.
Jo a Disney, ja et dic, jo, a mi no em va traumatitzar per res, i a més em va semblar que aquest moment del personatge aquell fent els espaguetis amb la dama i el vagabundo és el més bonic de la història del cinema. Dit això, que demostra que sóc un romàntic i que, en fi, puc fer-hi més. Hi ha un moment a la tele, a la tele aquesta que un dia va entrar a casa...
I que menges Teresa, molt als restaurants, i no cuines.
Que és terrible, que és una de les històries per no dormir, basada en el Poe, en l'Edgar Allan Poe, que és que un tio que té catalèpsia i que té por que l'enterrin viu. I el tio, clar, agafa, fa un testament i tal, i no sé què, i tal, diuen, sobretot, jo tinc catalèpsia, amb la qual cosa, enterreu-me a dos dits, o sigui, posem-me dos dits de terra a sobre i una caixa pràcticament de cartró que jo pugui foradar i sortir fora. No sé si és hereu o hereva, li diu, sí, no pateixis, i compleix, però fil per randa, la voluntat del cavaller aquest, amb un problema, que és que no va dir cap on tenia que mirar la caixa, i el fot cap per avall, amb la qual cosa veus que ell, l'última imatge que hi ha és que ell s'ha despertat allà dintre i comença a rescatar i se'n va al centre de la terra. És horripilant.
Bueno, la cabina de López Vázquez també és horripilant, aquell home allà dins que no sortia de la cabina. I de Disney hi ha per mi la trompa de Dumbo.
Dumbo és el trauma més immens de la infància.
És la mare, és el paper de la mare.
Sí, més que Bambi,
Més que Bambi també passa la trompa. Que està la mare a la presó.
I amb
la trompa la separen del nen.
Bueno, pues mira, és una sort que tinguin trompa, perquè si no, no podrien tenir una relació tan íntima.
Ai, Màrius.
És que dieu coses molt rares.
Un moment, podem posar trompa?
L'elefant té trompa. O sigui, tota la vostra infantesa queda concentrada amb la trompa d'un elefant.
Màrius,
això és la zoologia.
Màrius, posa't els auriculars.
Sempre queda reduïda.
Poseu els auriculars que escoltareu una...
I amb trompes?
Quan vaig veure la mort, vaig saber de la mort de Carlos Pumares, em va venir al cap això.
Pues nada, ya lo sabes, deje de comer.
Ya, solamente eso.
Eso, y tomar el Fibergran.
Eso solo. ¿Cómo se llama?
Fibergran.
Fibergran.
Sí, ¿cómo me vuelvo a repetir?
Sí. Fibergran.
Fibergal.
Mire, por un lado, sí.
Sí. Sí, Lim.
Sí, no, cállese, yo se lo digo.
A ver.
La F con la I... ¿Cómo suena la F con la I?
Sí.
Sí, ya tiene sí. Déjelo ahí.
Sí, Lee.
¡No! ¡Cállese!
A ver.
F con la I.
Sí.
Cállese ahora. Tiene ya sí ahí. Ahora. Ver. La B con la E y la R. Ver.
A ver. Ver. Sí, Lee. Ver.
¡No, Lee, no! Vamos a empezar otra vez.
A ver.
Borre todo. Cállese. Vamos a empezar otra vez.
Sí.
La F con la I.
Sí.
Sí, cállese, deje ahí sí.
Sí.
Ahora vamos a continuación. Ver de mirar, ver, a ver, diga ver.
Ver.
Ver de mirar, ver.
Ver de mirar.
No, no,
no. No, 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 no lo puedo coger.
Vamos
no,
a ver, no. Empezamos otra vez.
A ver. Oh.
La F con la I.
Sí.
Sí. La B con la E.
B.
B, sigue. Y si le ponemos una R... ¿Cómo suena? Fiber.
Brel.
¡No! La R detrás de la E. Fiber.
Sí. Fiber.
Fiber, ya tiene Fiber.
Fiber.
Fiber, la tiene Fiber, déjelo ahí quieto.
Sí.
Y ahora, una cosa muy grande, quitándole el de gran.
¿De gran?
No, de grande, gran.
¿Le gran?
No, le, no. Dios mío, luego votan lo que votan.
Ay, qué mal me entiendo.
Vamos a ver.
A ver,
sí, tenemos Fiber por un lado, ¿no?
Sí.
Fiber, eso ya bien cogidito. Ahora, G con la R y con la A, ¿cómo suena?
¿Con fe?
La G con la R y con y la A, ¿cómo suena?
Ja. O.
No, ja sería con J. ¿Usted conoce la palabra grande?
Grande.
¿Conoce la palabra grande? Ese tío es muy grande. Esa casa es muy grande. Esa finca es muy grande. Esa langosta es muy grande. Esas cosas son muy grandes. Grande, ¿conoce grande?
Sí.
Quítele la D.